Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 8 de març del 2026, la Marta viu molt a prop de la ràdio, però tot i així de matinada ve a treballar amb cotxe. Un cop va agafar el tram i dos nois la van seguir una bona estona fins a l'emissora. Quan surt de casa en direcció al pàrquing, la seva parella la mira per la finestra. Fins que no rep un missatge de la Marta que li diu que ja ha arribat a la redacció, la seva parella no es torna a dormir. La Sònia molts dies agafa el tram per arribar a la ràdio. Com que encara és de nit, no s'atreveix a treure el mòbil ni tampoc porta els auriculars posats. Així pot estar pendent de l'entorn. Dins del vagó, s'asseu darrere la cabina del conductor per evitar que cap home la molesti. La Marina va tenir una mala experiència una matinada quan sortia de casa seva al Gòtic. Un senyor es va colar al seu portal i la va intimidar. Quan va aconseguir escapar-ne, es va posar a córrer cap al cotxe mentre ell la insultava. Des d'aleshores, quan surt de casa i és de nit, sempre va parlant per telèfon amb la seva parella, sigui l'hora que sigui. Fins que no arriba al cotxe, no se sent segura. L'Eva ve a treballar en autobús. Cada cap de setmana, l'espera a la parada se li fa eterna. Cada cop que veu un grup de nois que tornen de festa, ha de contenir la respiració. Fa un mes i mig, la Núria va tenir un episodi que va marcar un abans i un després. A la rampa del pàrquing, mentre treia el cotxe, va topar amb un grup de 10 nois que li barraven el pas a la sortida, de manera que va quedar bloquejada. Rient, la van desafiar fins que li van obrir el pas. Des d'aleshores, surt de casa amb un esprai pebre d'autodefensa a la mà. Això és el pa de cada cap de setmana per les dones de la redacció del suplement. Els nois de l'equip, l'Albert, el Blai, el Miquel i un servidor, tot això ens sona a xinès. No han viscut res similar, ni tan sols ens ho havien plantejat. Venim a treballar tranquils. Per què? Doncs perquè nosaltres som homes. Avui és 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat perquè l'episodi de pluja s'ha acabat, però els bombers continuen buscant l'home desaparegut divendres al riu Mugent, a Llinars del Vallès, quan l'aigua va arrossegar la furgoneta que conduïa. De seguida ens ocupem d'aquesta qüestió. Abans, però, Enric Agut, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Roger.
Quin temps farà avui diumenge, Enric?
Doncs mira, de moment aquest matí amb poca pluja. És un matí que respecta el temps, el variable carregat de núvols en algunes zones, però mica en mica es van obrir més clarianes. Sí que hi ha alguns ruixats sobre el mar, que estan davant de la costa, per exemple, davant del Tarragonès, del Baix Camp, del Garraf, del Baix Llobregat o del Barcelonès, estan mar endins, i algun d'aquests sí que podria tocar en alguna estona algun sector d'aquesta part del litoral. Però la resta del temps ha d'aguantar, però a partir del migdia durant la tarda canvia el panorama i novament tindrem una tarda més moguda amb alguns ruixats i alguna tempesta fins i tot. Aquesta probabilitat de pluja és més elevada des del prelitoral cap a l'interior. En canvi, la costa podria quedar bastant al marge, un dia que pot quedar fresc, moltes màximes de voltant dels 13, 14, 15, 16 graus, i la cota de neu a muntanya, perquè la tarda també pot nevar, estarà situada al voltant dels 1.500 metres.
Gràcies, Enric. Com expliquem, durant tota aquesta nit els bombers han buscat aquest home desaparegut, sobretot en el punt on l'aigua es va endur el vehicle i a Montornès del Vallès, i també en una zona més gran, fins a la desembocadora del riu Besòs. Han pogut treure la furgoneta de l'aigua, però no han trobat encara cap indici que els hagi ajudat a localitzar el conductor. Héctor Serrat és el cap d'intervenció dels bombers.
Estem fent una recerca per les dues lleres del riu, tant banda dreta com esquerra, seguint tot el perímetre i ficant-nos a l'aigua quan tenim indicis o creiem que pot haver una acumulació d'objectes o que algun objecte es podria haver quedat atravessat.
Des d'ara mateix que ha sortit el sol, es repetirà el mateix dispositiu de recerca d'ahir dissabte. Per cert, aquesta pluja que hem anat repassant aquests últims dies, d'aquestes últimes setmanes també, ha omplert els embassaments i el de Susqueda, el més gran de les conques internes, ha tornat a vessar pel sobre Eixidor, 8 anys després de l'últim cop, no després del temporal Glòria l'any 2020, ni tampoc després del temporal Glòria de l'any 2020 es va alliberar tanta aigua com fins ara. El de Sau, que fa un any estava pràcticament buit, està gairebé al 99% de capacitat. Per tant, tenim els embassaments de Catalunya tots pràcticament plens o encara més que plens.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Més notícies d'aquest diumenge. Milers de dones arreu de Catalunya avui sortiran als carrers per reclamar la igualtat i que no hi hagi més crims masclistes ni discriminacions per raó de gènere. A Barcelona hi ha una doble convocatòria. L'oficial sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i l'alternativa al migdia de la plaça de Catalunya. A Tarragona la cita també és al migdia a la plaça Imperial Tàrraco i a la mateixa hora i des de la plaça 8 de març començarà la mobilització a Lleida. A Girona la manifestació es farà a partir de les 6 d'aquesta tarda des de la plaça de la Independència. De motius per sortir al carrer, sabeu que n'hi ha de sobre. Només un exemple, els dos primers mesos d'aquest any hi ha hagut 4 feminicidis a Catalunya. Durant tot el 2025 se'n van comptar 11. Els Mossos d'Esquadra van registrar durant el 2025 prop de 28.000 denúncies per violències masclistes i les dades policials també detecten que en els últims dos anys ha crescut més d'un 30% l'anomenada violència digital, una manera d'assetjar les dones des de l'anonimat a les xarxes socials. De fet, les expertes en tecnologia adverteixen que la intel·ligència artificial també genera desigualtat i biaix de gènere, en primer lloc perquè els creadors són majoritàriament homes i, per tant, l'eina està creada sobretot des d'una mirada masculina. Ho explica la doctora en informàtica i professora de la UPC, experta en intel·ligència artificial, Karina Gibert.
Aquest àmbit de la intel·ligència artificial està molt masculinitzat, per tant, aquesta manca de mirada femenina permea en tota la creació de tecnologia que s'està produint en aquest moment. I això és molt greu, perquè nosaltres amb aquesta tecnologia el que estem construint és la infraestructura bàsica de la societat digital que és la que ve ara.
El segon factor és que la intel·ligència artificial s'alimenta de tot el que hi ha a internet i, per tant, reflecteix la desigualtat que hi ha a la societat. Imma Folk, que és enginyera en telecomunicacions i membre de la Cambra de Comerç de Barcelona, en posa aquest exemple.
Que les preguntes que fem a la IA no donin per defecte respostes esbiaixades. Quan a vegades demanem imatges i demanem imatge d'un director o directora, et sortirà un home, doncs torna-li a demanar. Dius, no, posa'm una dona. O sigui, hem de fer discriminació positiva. O sigui, hem de fer servir la comunicació inclusiva com a estàndard.
Totes dues expertes coincideixen que la solució definitiva per combatre el biaix de gènere en la intel·ligència artificial és la presència de més dones al camp científic o tecnològic i recorden que moltes empreses busquen dones formades que s'hi vulguin dedicar. Seguim amb el focus informatiu, molt centrat avui també en l'Iran, on tot és imprevisible. Ahir Donald Trump amenaçava amb un atac sense precedents que fins ara, de moment, no s'ha produït, tot i que la cosa pot canviar en qüestió de segons. Amenaçava Donald Trump amb aquest atac sense precedents, que de moment, com expliquem, encara no s'ha produït, tot i que el foc creuat continua. També ha matisat les seves paraules el president iranià si ahir Massoud Pezeshkian en deia que Teheran aturava els atacs als països veïns, fa uns minuts ha recordat a la televisió iraniana que es veurà obligat a atacar les monarquies del Golf si els Estats Units fan servir les bases militars que tenen a la regió. Tot plegat després que l'exèrcit i la Guàrdia Revolucionària desmentissin el president. En tot cas, l'Iran assegura que pot aguantar almenys 6 mesos de guerra intensa contra els Estats Units i Israel. De fet, aquesta matinada l'Iran ha continuat llançant míssils i drons contra l'Aràbia Saudita, els Emirats, Bahrein i Kuwait, on ara mateix els bombers treballen per contenir un incendi als dipòsits de combustible de l'aeroport internacional. Aquestes últimes hores, els Estats Units i l'Iran també s'han acusat mútuament de la matança en una escola infantil iraniana on han mort més de 180 menors, la majoria nenes. Mentrestant, Israel continua bombardejant tot l'Iran i aquesta nit ha atacat refineries de petroli a Teheran, cosa que ha provocat grans flames i columnes de fum. També hi ha hagut atacs al Líban que han deixat gairebé una trentena de morts. Un d'aquests atacs ha estat de matinada en un hotel al cor de Beirut i ha deixat almenys 4 morts i 10 ferits. Segons Israel, s'hi allotjaven membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana. Enviats especials a Jerusalem, Jordi Baró i Matilde Seoane. Bon dia.
Una setmana i un dia que avança més o menys cada jornada igual per part d'Israel amb nous atacs als dos fronts, l'Iran i el Líban. L'exèrcit israelià assegura que en les últimes hores ha colpejat a Beirut a membres clau de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. El primer ministre Benjamin Netanyahu fa una crida als comandaments del règim a rendir-se i diu als iranians que la llibertat respecte al règim està a prop.
El nostre èxit no només comportarà l'eliminació de l'amenaça nuclear per a tot el món i no només la pau entre Israel i l'Iran, també comportarà una gran expansió del cercle de pau que ens envolta. Avui tothom entén que el règim dels ayatolàs posa en perill tot el món. En els darrers dies l'Iran ha atacat 12 països del seu voltant. Estem amb ells.
Del sud del Líban i Beirut, cada vegada arriben imatges de més destrucció amb edificis completament en runes als suburbis de la capital controlats per Hezbollah i amb noves ordres d'evacuació. Els desplaçats es compten per centenars de milers, cosa que alarma l'ONU, que ha demanat a Israel i al Líban que se seguin a negociar. A Israel continuen sonant les alarmes. Els interceptors de míssils i drons fan, però, que fins ara les víctimes des de l'inici de la guerra es limitin a una desena.
Gràcies, Jordi. Aquest dissabte, Donald Trump va rebre els cadàvers dels 6 primers soldats morts a la guerra de l'Iran en una base militar de Kuwait el segon dia de l'ofensiva. Al bàndol iranià, més de 1.300 persones ja han mort per la guerra. Mentrestant, la Xina adverteix que el món no pot tornar a la llei de la selva i demana un alto el foc en la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre d'Exteriors, Wang Yi, diu que aquest conflicte no hauria d'haver escalat mai. Malgrat ser un dels aliats de l'Iran, el cap de la diplomàcia xinesa manté una retòrica prudent respecte als Estats Units setmanes abans que el president Donald Trump visiti el país asiàtic. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, no s'ha mogut de la distància prudent que ha marcat Pequín des que va començar l'operació d'Israel i els Estats Units a l'Iran, tot i considerar la República Islàmica un aliat i poble amic. Wang ha tornat a fer una crida a l'alto el foc per evitar una escalada, i ha dit això.
A mesura que l'Orient Mitjà s'endinsa en la guerra, he de dir que aquesta és una guerra que no hauria d'haver passat mai, una guerra que no beneficia cap dels implicats.
Ha afegit que la Xina s'oposa a la força perquè, textualment, un puny fort no vol dir tenir raó. Després ha repetit els clàssics xinesos del principi de no ingerència en afers interns, respecte per la sobirania nacional i resolució de conflictes a través de la negociació. Posició molt moderada davant de l'atac de la primera potència mundial contra el gran aliat regional de la Xina al Pròxim Orient. Excepte en el cas de la qüestió de Taiwan, Wang Yi també ha estat suau en el to en la majoria de respostes a les preguntes que, recordem-ho, estan pactades per endavant. Tot i les crítiques al proteccionisme de Donald Trump, ha estat sense dir explícitament el nom dels Estats Units. Ha parlat d'un determinat país. Una manera també de rebaixar la importància de la figura de Trump que té previst venir a la Xina a final de mes.
Derivades del conflicte també a casa nostra, en aquest cas el govern, patronals i sindicats han format un grup de treball per fer el seguiment de l'impacte econòmic a Catalunya i aplicar, si cal, mesures per protegir empreses i treballadors. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana a Esquerra responsabilitat pels pressupostos per poder activar aquestes ajudes arribat al cas.
L'estabilitat avui té un nom, pressupostos. No hi ha capacitat de resposta sense recursos. Aquests pressupostos representen un millor escut social davant les conseqüències del context difícil que vivim. Faig una crida a tothom perquè actuem a l'altura del moment extraordinari que viu el món. Faig una crida a que actuem units i amb sentit de país.
De la negociació d'aquests pressupostos, però també de la inflació previsible als propers mesos i de les ajudes que la Generalitat preveu i l'impacte que pot tenir aquesta guerra a l'Orient Mitjà en l'economia catalana, en parlarem a partir de les 9 amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, aquí al suplement a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui, ahir també Alícia Romero present en la trobada a la taula de social amb representants de patronals i sindicats. Hi havia Josep Sánchez Llibre, president de la patronal Foment del Treball, i també Antoni Canyete, president de la patronal el PIMEC.
Servirà per intentar, doncs, apaivagar els danys col·laterals que es puguin produir a les empreses i als treballadors.
Les pimes no poden tornar a ser l'esglaó feble i que absorbeix, en aquest cas, els xocs estrens que s'estan produint.
Per part de Comissions Obreres, Belén López, i de la UGT, Camil Ros.
Cap euro públic serveixi per finançar acomiadaments i l'altre, que hi hagi un escut social, es desplegui un escut social si arriba el cas i és necessari.
Que no passi com amb la guerra d'Ucrània, que hi va haver un creixement molt fort de la inflació i que després, quan els costos van baixar, molts d'aquests preus després no han baixat.
Mentrestant, el president espanyol Pedro Sánchez enarbora el no a la guerra com a símbol de defensa de la sobirania espanyola i acusa el PP i Vox de servilisme a Donald Trump per donar suport a l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel. El president espanyol alerta de les conseqüències econòmiques del conflicte, mentre la dreta li retreu que vulgui tapar, diuen, les seves misèries. Alba Gil.
Hipòcrites i servils. Així ha titllat el president espanyol Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal per seguir a peu junts, diu, el camí de Donald Trump i per donar suport a una guerra que ja ha fet pujar el preu dels carburants.
Senyora Abascal i el senyor Feijóo, tanto monta, monta tanto, lo que hacen es confundir soberanía con servilismo. Y la soberanía nacional es defender, como está haciendo el gobierno de España, ante todo y frente a todo, el interés general de nuestro país.
Amb la campanya de Castella i Lleó com a escenari de fons, Pedro Sánchez ha remarcat que ser un bon aliat no vol dir claudicar amb tot i ha recuperat el no a la guerra amb la mirada posada a mobilitzar l'electorat progressista i abanderar el contrapunt europeu al president dels Estats Units. El PP creu que aquest no a la guerra és un no a la democràcia. Miguel Tellado, secretari general.
Un president del gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio gobierno. Un gobierno de España que ha abandonado a nuestros aliados, a su suerte, y que maneja el no a la guerra, pero en realidad está diciendo no a la democracia.
I acusa l'executiu de perjudicar la imatge internacional d'Espanya. S'hi suma els atacs Vox, que apunta Sánchez per voler tapar la suposada corrupció, mentre que els aliats tanquen files amb l'estratègia socialista i redoblen les crítiques contra una dreta que consideren traïdora de la pàtria.
Gràcies, Alba. Tot això, aquestes últimes hores, el govern espanyol ha evacuat la seva ambaixada a Teheran per qüestions de seguretat. Ahir el personal de la seu diplomàtica va arribar a l'Azerbaijan. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat a les xarxes que l'ambaixador i 10 persones del cos diplomàtic han creuat la frontera i tots estan bé. També han tornat alguns dels catalans atrapats a l'Orient Mitjà, que ja han arribat a l'aeroport del Prat després de la pitjor setmana pel trànsit aeri des de la pandèmia. En només 5 dies, 4 milions de passatgers s'han quedat sense volar, sobretot per l'aturada dels aeroports de Dubai, Abu Dhabi i Doha. Són grans punts de connexió per on passa el 35% del passatge que viatja d'Europa cap a Àsia. Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, Jaume Adrover ha explicat a 3CAT Info la importància d'aquestes rutes per a l'aeroport del Prat amb xifres de l'any passat.
Entre Barcelona i Àsia-Pacífic varen viatjar 2,2 milions de persones de forma directa o indirecta, dels quals un 40% varen viatjar a través dels hubs de Dubai, de Doha o Abu Dhabi, que són els més afectats ara mateix, amb les companyies d'Emirates, d'Etihad o de Qatar Airways.
El catedràtic en gestió del transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, confia que els principals aeroports del Golf Pèrsic recuperaran tot el seu protagonisme.
En especial aquests aeroports sempre han demostrat que s'han recuperat ràpid de crisis anteriors, doncs són aeroports essencials per la connectivitat mundial de passatgers i càrrega aèria.
Més efectes negatius a la nostra butxaca i, sobretot, es nota amb el preu del carburant. Tant la gasolina com el gasoil han registrat pujades d'entre 12 i 20 cèntims en només una setmana. L'abast de tot plegat encara no el sabem. Ho diu avui el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en una entrevista al diari Ara. Diu que l'efecte de la guerra en la nostra economia dependrà, sobretot, de la durada que tingui i, si s'allarga, s'hauran de desplegar plans de contingència i ajuda als sectors afectats. Però no només això, perquè la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillén, alerta que l'augment dels preus pot acabar repercutint no només en el sector energètic, sinó en tot el cistell de la compra. Declaracions a Catalunya Ràdio.
S'acaben traslladant als consumidors amb tots els béns, no només amb el preu de la gasolina quan anem a posar la gasolina. És que tot allò que s'ha de transportar, els aliments, per exemple, acabaran pujant per conseqüència de que els camions que han de portar aquests aliments resulta que, clar, paguen el gasoil més car.
Davant la possibilitat que la guerra a l'Iran derivi en una nova crisi econòmica, Guillén creu que el Banc Central Europeu acabarà prenent mesures.
Si la inflació puja, és incrementar els tipus d'interès, perquè el que es vol és refredar una mica el ritme econòmic perquè no es faci una bola més gran i després costi de refer aquesta crisi econòmica.
I en un context d'inestabilitat global com l'actual, ja són diversos els països que, com la Unió Europea, recomanen tenir guardats diners en efectiu a casa. Quants? Doncs els suficients per cobrir les despeses de tota una setmana i poder fer front, per exemple, a possibles ciberatacs. A Suïssa s'ho han pres al peu de la lletra i avui votaran en un referèndum, una eina freqüent al país, si pagar en efectiu és un dret constitucional, el dret a utilitzar bitllets, és a dir, anar a una cafeteria a Suïssa, demanar un cafè i que la Constitució reculli que has de poder pagar en efectiu. Segons el Banc Nacional Suís, actualment al país, al PI, només 3 de cada 10 pagaments es fan en efectiu i blindar constitucionalment aquest mètode és també una manera de protegir, diuen, la moneda. Donald Trump no descansa. El govern cubà ha qualificat de neocolonial i reaccionària la reunió que Donald Trump va fer ahir amb dirigents llatinoamericans conservadors a la seva residència de Florida. El president dels Estats Units va dir en aquesta cimera que el règim castrista està vivint els seus últims moments. El mandatari de la Casa Blanca va assegurar que el bloqueig d'entrada de petroli veneçolà a l'illa caribenya ha enfonsat l'economia cubana encara més en una crisi sense precedents. Trump va reiterar que tant ell com el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, estan negociant amb el règim.
Cuba viu els seus últims moments. No tenen diners, no tenen petroli, tenen una mala filosofia, tenen un mal règim que ha estat dolent durant molt de temps i volen negociar. I estan negociant amb en Marco, amb mi i amb alguns altres. I crec que es podria arribar a un acord molt fàcilment amb Cuba.
Aquesta mateixa setmana el president nord-americà ha dit que després de l'Iran vindrà Cuba i que Washington té intenció de prendre el control del país caribeny. Encara en la crònica internacional, un dels dirigents sud-americans que ahir es va acomiadar va ser el progressista Gabriel Boric, president sortint de Xile. Ho va fer quan falten 4 dies pel relleu al capdavant del govern. Boric s'ha acomiadat dels seus seguidors fent una crida a la unitat de les esquerres per recuperar el poder. Dimecres, el pinochetista José Antonio Kast es convertirà en el proper president. Santiago de Xile, Joan Biosca.
El relleu presidencial formal entre els presidents sortint i entrant de Xile, Gabriel Boric i José Antonio Kast, serà aquest dimecres, però l'esquerra ha volgut acomiadar popularment el progressista Boric, que deixava clar aquest dissabte que marxa amb les mans netes, deia.
Desde el fondo de mi corazón, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias, porque tenemos que volver a ser mayoría.
Gabriel Boric és la gran esperança pel 2030, per d'aquí 4 anys, per recuperar el Palau de la Moneda. I és que hi ha molta angoixa entre els xilens progressistes que alerten que torna Pinochet al Palau Presidencial de la Moneda. José Antonio Kast l'admira, ho ha dit públicament i no se n'amaga. I diu també que vol ser un president de mirada conservadora i que vol aplicar retallades i també mà de ferro contra la immigració irregular.
Passant 5 minuts d'un quart de 9 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Presó per l'home de 30 anys detingut dijous a Salt, el gironès, acusat d'agredir sexualment una dona a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. El jutge li ha imputat els delictes d'agressió sexual i lesions. Segons el relat policial, l'home va fer diversos tocaments a la dona i també la va agredir amb un ganivet. El detingut no tenia antecedents penals. Aquest cap de setmana és el primer de restriccions al medi natural de Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat després del positiu de divendres en pesta porcina d'un senglar mort. Però, tot i això, diverses persones han sortit a passejar per la zona i, per desconeixement o despreocupació, s'han saltat les restriccions.
I sí que no teníem ni idea de que tancaria en carretera de les Aigües.
Estan arribant a Sant Feliu, Esplugues, Sant Just, però el dia que s'ho penseu a sota de casa, o sigui, a Sants, es morirà un senglar i tampoc podrem sortir.
Penso que tancar-ho tot per drobar un porc, quan és la meva opinió. No n'hi ha per tant, no?
Ja són 17 els municipis on no es pot accedir al bosc perquè es considera zona d'alt risc. De moment no se sap quan s'aixecaran les restriccions. A Castella i Lleó, a l'equador de la campanya electoral, les enquestes apunten a una pujada de Vox que obligaria el candidat popular Alfonso Fernández Mañueco a pactar-hi per poder continuar governant. L'extrema dreta té un candidat nou que va presidir les Corts, Carlos Pollán, però el protagonista de la campanya és Santiago Abascal, segons la periodista castellano-lleonesa Cristina García Casado.
Pollán está ahí un poco, bueno, pues porque tiene que haber un candidato, ¿no? Lo decidieron en el último momento y la candidatura es Vox y es Abascal. Y Abascal está haciendo una campaña en Castilla y León peinando el territorio. Y es Abascal al que la gente le grita presidente, presidente.
Castella i Lleó és una comunitat castigada per la despoblació, els incendis de l'estiu passat i les tempestes d'aquest estiu, i on l'habitatge també s'ha convertit en un problema. Els partits regionalistes i especialment la Unió del Poble Lleonès poden esgarrapar vots del descontentament. Per la seva banda, el PSOE confia a millorar resultats o almenys a no sortir tan mal parat com ha passat a Extremadura i a l'Aragó. Els fons d'inversió estan acaparant terres agràries a les comarques de Girona i de Lleida. Ho apunta un informe del Centre de Defensa de Drets Humans i Socials, el DESCA, i ho confirmen des del sindicat Asaja. Pere Roquén és el president.
Des de les últimes hores, quan hi ha aquesta guerra entre Iran, Israel i Estats Units, doncs encara s'anticipa més, donat que Catalunya té una extensió agrària important i, evidentment, l'alimentació serà un punt de refugi per obtindre beneficis per tot el que és la producció a nivell global.
Segons el DESCA, aquests fons busquen concentrar el màxim de terres amb pocs propietaris per obtenir-ne rendiment a curt termini. Marta Rivera és la responsable de l'estudi.
És molt important conservar aquesta estructura on sigui la petita i la mitjana pagesia la que conservi el control, no? Perquè això ens protegeix davant d'això d'atacs especulatius contra la terra, de canvi d'usos.
Als fons d'inversió els interessa el cultiu d'ametllers, de festucs, d'oliveres i de cítrics, però no descarten donar nous usos al sòl, ja sigui per construir-hi habitatges o centres de processament de dades, entre d'altres. El Festival de Cine de Màlaga presenta les dues primeres produccions catalanes de les set que competeixen per la Bisnaga d'Or. Són Corredora, el primer llargmetratge de Laura García Alonso, i Altes Capacidades, de Víctor García León. Enviada especial, Montse Pujol, bon dia.
Bon dia. Corredora està protagonitzada per la debutant en cinema Alba Sáez, al costat de noms com Àlex Brendemühl i Marina Salas. Laura García Alonso planteja com n'és d'important el suport familiar i de l'entorn per acompanyar algú que té un problema de salut mental, en aquest cas, en el món de l'esport.
De qualsevol malaltia, en realitat, però segurament d'aquesta malaltia doncs una mica més, perquè és molt incerta i genera molta, bueno, incomprensió. I per mi era molt important doncs retractar una família que recolzés bé.
I Altes Capacidades tracta les actituds de parelles de classe mitjana que han de decidir quin tipus d'educació escolar reben els seus fills. Borja Coveaga és l'autor del guió.
I que en realitat sí que era una comèdia, però una comèdia sin intención de hacer chistes, sino una comèdia muy realista, donde en realidad te estás riendo porque reconoces las situaciones y te ves igual de miserable que los protagonistas. Es verdad que hay una mirada muy ácida sobre la paternidad y sobre la educación, pero creo que es muy, muy real y muy identificable por parte de otros padres y de mucha gente, ¿no?
Completan el repartiment Juan Diego Boto, Israel Elejalde y Mariana Álvarez.
I ara anem fins a Cervera, on el Gran Teatre de la Passió de Cervera acull la primera de les 6 representacions previstes aquesta temporada sobre la vida, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Aquest any l'obra incorpora millores en la il·luminació per guanyar espectacularitat al Bamor.
La resurrecció de la Passió de Cervera l'any passat va ser novetat i aquesta temporada ho torna a ser. L'escena combina elements de l'edició de l'any passat amb característiques d'edicions anteriors. Així ho explica una de les codirectores, la Mariona Dalmases.
Abans la resurrecció era doncs, que Jesús sortia com del centre de l'escenari i era molt espectacular, i això és el que havíem perdut l'any passat. Doncs ara hem recuperat aquesta part anterior, no, de que el Jesús surt des del centre de l'escenari com si sortís des de les profunditats, però a més també mantindrem una part que ens agradava molt de l'any passat, era que el decorat s'obria.
També hi ha canvis a l'elenc amb una nova Marta a càrrec de Laia Illón, qui ha compartit...
Doncs ara sí. Ara sí. Ser lliure cada pas. Ens hem quedat a mitja Passió de Cervera, en qualsevol cas, aquestes novetats d'aquesta representació, la primera de les 6, amb incorporacions també en la il·luminació. Aquests que sonen són els Doctor Prats, que crearan i interpretaran la cançó oficial del Grand Départ del Tour de França aquest any a Barcelona.
Ens fa moltíssima il·lusió explicar-vos que aquest any ens han encarregat de fer la banda sonora del Grand Départ del Tour de França. Aquest any el Tour de França comença des de casa nostra, des de Catalunya, des de Barcelona. Farà 3 etapes aquí i ens fa molta il·lusió. Aquest any el Tour de França sonarà Doctor Prats. Energia
per recórrer carreteres. Així ho ha explicat Doctor Prats del grup a través de les seves xarxes socials. La cançó, aquest tema, s'estrenarà el dia 26 de març en el marc de la festa dels 1000 dies que tindrà lloc al Passeig de Lluís Companys. L'acte posarà en marxa el compte enrere oficial fins al Tour, que arrencarà el dia 4 de juliol a la ciutat i que rodarà per territori català fins al dia 6 de juliol. Si vols que surti el sol abans. I abans dels esports, encara un altre punt relacionat amb aquesta casa. Ja teniu disponible a la plataforma 3Cat els 4 primers capítols de la segona temporada de la versió televisiva de l'Eclipsi, el format de converses vestides de nit, que cada diumenge defensem aquí al suplement i que també arriba en edició televisiva. En aquesta estrena hi trobareu la futbolista portuguesa del Barça, Quica Natzaret, que ens ha robat a tots el cor aprenent català en temps rècord.
Com t'ho has fet per aprendre català tan ràpid?
Bueno, al principi vaig tenir unes classes amb una professora en la Masia, i després doncs escoltant, parlant.
Què escoltes de música?
Figaflaues o
La Marina està morena.
No, bueno, també un poc, sí.
Solucions i no problemes.
Solucions i no problemes.
T'agrada aquesta?
Sí, sí, sí.
Hi ha alguna paraula en català que t'hagi fascinat?
Sí, butxaca. No sé per què. En un rodatge que vam fer amb la Nos, samarreta del Barça, estava amb l'Aitana i amb l'Alexia i amb la Caro, i l'Aitana, no sé, va dir no sé què, butxaca. Jo, butxaca? Això què és? Butxaca.
Com es diu en portuguès, butxaca?
Bolso.
Quica Natzaret, encantadora, amb aquesta conversa que va molt més enllà del futbol. També en aquesta nova temporada de la versió televisió de l'Eclipsi trobareu Dulceida, el nou fitxatge de TV3.
Quan publico en català, perquè jo quan parlo amb la meva filla sempre parlo català, o quan a vegades dic a l'àrea li parlem català, o sempre hi ha la gent que ve a criticar que em posa bastant de mala llet, perquè no entenc un odi a un idioma. Si és cultura, si és maco, si és... Em sembla absurd. Jo no hi entro, no hi contesto. Una vegada, si l'altre dia li vaig contestar una, perquè em va dir, en espanyol, por favor, petarda. Li vaig contestar.
Què li vas dir?
Petarda, tu.
Ben aviat, Dulceida estrenarà la gran cita a 3CAT, un programa que promet. Un altre dels protagonistes d'aquesta temporada és el premiadíssim actor Enric Auqué.
Perquè sempre m'he posat en risc en tot, que buscava emocions fortes tota l'estona. Saps que com que tot havia d'anar a gas.
Addicte a la dopamina.
A tot, que passessin coses, a marxar lluny, a si pujava i volia saltar d'un lloc, pues saltar del lloc més alt de tots, si havia d'anar amb moto, anava amb moto, a gas, si jo què sé...
I la història com... més temporal, més personal, sens dubte, la del company periodista Abraham Urriols, amb un capítol íntegrament dedicat a parlar de la mort sobtada de la seva mare.
I de mare només n'hi ha una, i se m'ha mort la mare, i això és una merda. Però és que el meu pare feia el dia a dia... de tota la seva vida amb la meva mare. I veure com ho està encaixant, com m'està ajudant, com després, quan cau ell, jo l'agafo. Hòstia, vull que aquesta relació la mantinguem d'aquesta manera, perquè jo no és que senti molt que no li vaig dir coses a la meva mare, perquè sé que ho sabia. Potser li deia poc, i en canvi ara amb el meu pare sí que no m'estic guardant res. Si li he de dir, t'estimo molt, papa, ets un crac, o ets un cabró perquè això no sé què i no m'agrada això altre, li dic... I això em fa estar una mica més tranquil.
L'Abraham Urriols, més que generós en aquesta conversa, això només és un tastet. La nova temporada de l'Eclipsi ja la teniu disponible a la plataforma 3CAT. Aquesta setmana hem tingut la primera entrega. Al llarg del mes d'abril i de maig vindran les properes entregues amb la temporada ja completa. De seguida els esports, recreem amb aquest golaç de Lamine Yamal que permet al Barça mantenir a ratlla el Madrid a la Lliga amb la victòria al camp de l'Atlètic Club de Bilbao per 0-1 amb una genialitat de Lamine.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? Mm-hmm. I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Especial 8M a TV3.
Go out of my house!
La Manal planta cara a l'ocupació israeliana a dones en lluita.
Tota la vida he vist que la meva família ha anat perdent gent.
I després, els reptes de posposar la maternitat.
Jo no tinc 22 anys, jo tampoc.
Especial 8M, Cisjordània, dones en lluita i mares. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Els convidats de Silvia Coppolo s'estiren al diván.
Cuando yo estudiaba, vino a dar una conferencia el doctor Severo Ochoa y le pregunté si las emociones tenían algún impacto en el desarrollo del cáncer. Y él dijo no, así muy rotundamente. Y yo le dije, no estoy de acuerdo.
Aquest diumenge la doctora María Pérez, metge integrativa especialista en bioresonància.
¿Usted va anar a votar, doctor?
Sí, sí, yo fui a votar.
En... ¿Usted aquesta Extremadura que ha crescut a Miraflores de la Sierra y ha estudiat medicina a Navarra?
Navarra. Sí, un poco en contra de mi familia de allá. Yo fui a votar para ejercer mi derecho.
Aquest diumenge a les 9 del vespre, Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Mm.
La pilota la juga al Barça. La té Pedri. Pedri l'envia per la mínima mal, que apareix sol. Atenció, podria provar a xut. Continua la mínima. Xuta la mínima. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Lamine, 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 Yamal. Lamine, Yamal. Amb talent, tot i que no li sortia pràcticament res avui. Fins i tot relliscava, xutava al terra. Però quan ha hagut de decidir, ha decidit i ho ha fet amb qualitat.
Quin golaç, una obra d'art de Lamine Yamal, un gol marca de la casa, dona una velocíssima victòria del Barça a Bilbao en un d'aquells partits que costen de tirar endavant, d'aquells partits que sovint es diu que donen lligues. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Atlètic Club de Bilbao 0, Barça 1. El Madrid continua a 4 punts quan queden 11 jornades de Lliga. Per tant, 33 punts en joc només ja.
És el 14è gol de Lamine a la Lliga i el 19è en total aquesta temporada, un més que en tota la temporada passada. Va ser amb un xut potent a l'interior de l'àrea, entrant des de la dreta, un xut que va anar a parar a l'escaire, lluny de l'abast del porter, i que va tocar el pal abans d'entrar a la porteria. Un gol molt estètic, i això que no estava sent ni de bon tros el millor dia de Lamine, tal com admetia l'entrenador Hansi Flick.
I think he made not his best game today.
Crec que avui no ha fet el seu millor partit, però pots veure com d'important és. Decideix partits quan té espais i pot marcar. Ha entrenat molt aquestes situacions i és molt bo tenir-lo a aquest nivell. Poder decidir un partit en una sola situació.
Això és el que apuntava Hansi Flick a la roda de premsa posterior al partit. Flick va poder gestionar els minuts, els descansos, i Pedri i Rafinha van començar la banqueta ahir.
Pensant en el partit de dimarts al camp del Newcastle i després de l'exigent partit contra l'Atlètic de Madrid, el de l'eliminació de la Copa. Sentim Rafinha.
Sí, bueno, yo no estoy tan tieso como algunos. Al final, bueno, estoy volviendo una molestia, entonces he tenido algún tiempo para descansar. Pero me siento bien. Al final, el cansancio del partido pasado, que fue un partido bastante exigente, es natural, pero seguramente que hay jugadores que están más tiesos que yo.
En un Barça amb rotacions, sí, tieso, eh?
Bueno, crec que el primer que ho va dir va ser Bernal l'altre dia, després del partit contra l'Atlètic de Madrid, que clar, és que crec que era dels primers partits que jugava als 90 minuts, no? I Rafinha, que tot i que va descansar, encara no està tan pletòric com l'any passat. A veure si el recuperem aquest tram final de temporada, perquè és que és imprescindible si el Barça vol aspirar a alguna cosa més que la Lliga.
Vols dir que tornarem a veure aquell Rafinha?
Una versió millorada d'aquesta temporada, espero que sí, desitjo. Però és que és imprescindible, és imprescindible. A veure, hi va jugar Casado, eh?
Sí, va ser titular al mig del camp en aquest Barça amb rotacions. Va acabar sent substituït per Araujo. Pedri va sortir just tornant del descans per jugar tota la segona part. Va substituir precisament Marc Bernal, canviat perquè va notar unes molèsties. Pedri va donar l'assistència de gol a Lamine i així en parlava ell mateix a Movistar.
Ya estamos viendo lo que hace Lamine, la mete en la escuadra y es imposible al portero. Ya me ha dicho que de nada por la asistencia, así que bueno.
Flick va posar en valor la victòria en un camp tan complicat, amb la porteria a zero, els tres punts aconseguits i amb la gestió dels minuts dels jugadors. De fet, els futbolistes van celebrar la victòria a la gespa conscients del valor que tenia. A la porteria, Joan García va tenir una actuació clau per assegurar aquesta victòria.
Després de 27 jornades de Lliga, el Barça és líder amb 67 punts pels 63 del Madrid.
L'equip marxa avui mateix des de Bilbao a Newcastle per jugar dimarts l'anada dels vuitens de la Champions. El Newcastle va quedar eliminat ahir pel City de Pep Guardiola als vuitens de final de la Copa Anglesa. Van perdre per 1-3.
Victòria del Barça, empat del Girona, empat a 1 al camp del Llevant amb un gol de Joel Roc al temps afegit.
Un gol anul·lat inicialment per l'àrbitre per una suposada posició il·legal de Benat, però des del VAR van corregir aquest error.
Jo he intentat xutar i bueno, sí que és veritat que hi havia Benat a fora de joc, però jo crec que no interveix en el porter la visió i bueno, ha sumat al marcador. És decisió de l'àrbit, el que interpreti ell i bueno, ens ha caigut de banda.
Així s'expressava Joel Roca, que va entrar a la segona part i va marcar per empatar contra un Llevant que va jugar amb 10 l'última mitja hora. El Metropolitano, victòria de l'Atlètic de Madrid contra la Real Societat 3-2 en un partit entre els dos finalistes de la Copa. I Martín de Michelis va debutar a la banqueta del Mallorca amb un empat a 2 al camp d'Osasuna, tot i que amb males sensacions perquè guanyaven per 0-2 amb dos gols de Morici i va veure com els hi empataven el partit amb dos gols del tram final, el segon, el de l'empat, de Budimir al 94.
George Russell i Mercedes han arrasat a la primera cursa de la temporada de la Fórmula 1 aquest matí a Austràlia.
Doblet de Mercedes amb George Russell i Kimi Antonelli al davant dels Ferrari de Leclerc i Hamilton i amb el campió Lando Norris cinquè. Max Verstappen ha estat elegit pilot del dia perquè ha remuntat del 20è lloc al 6è, però sense poder fer més bon resultat. Hi ha hagut 5 abandonaments, entre altres el de Fernando Alonso.
Enric Agut, què tal? Bon dia.
Doncs mirant el cel, Roger, mirant el cel i el radar.
A veure, perquè... aquest diumenge serà plàcid o tornaran els ruixats?
Mira, ara mateix hi ha una línia de ruixats que està sobre el mar, que comença a entrar pel Baix Llobregat, Tarragonès, i també pot fer pel Barcelonès, l'àrea també del Baix Penedès, és a dir, del Tarragonès fins al Maresme, ara o d'aquí una estona pot caure algun ruixat, pot ploure. A la resta del país, de moment la situació és tranquil·la, però cap al migdia, durant la tarda, hi haurà no ruixats, preferentment, en aquest cas, no a la costa, sinó des del prelitoral cap a l'interior i al Pirineu. Ruixats irregulars i, localment, amb alguna tempesta. És a dir, que a bona part del país aquest matí és tranquil, però a la tarda, a molts llocs, haurem d'obrir el paraigua. La temperatura una mica més fresca, moltes xifres a l'interior al voltant dels 13, 14, 15 graus, a la costa algun valor de 16, 17, i al Pirineu, que ara ja al mateix el temps és tranquil, a la tarda pot tornar a nevar, i la cota la situem al voltant dels 1.500 metres. És a dir, que depèn de l'indret, aquest matí algun ruixat o tranquil·litat, i la tarda sí que força indrets el paraigua s'haurà d'obrir perquè pot ploure.
Com pinta aquesta setmana, Enric?
A veure, bona pregunta. Estem pendents d'un embussament d'aire fred, d'una nova pertorbació que entra per la península, però ara mateix, tal com es posarà, nosaltres estaríem una mica d'esquena. És a dir, que demà al matí tranquil·litat, a la tarda no ruixats com avui, siguin molt irregulars, i dimarts i dimecres, que ahir ho pintàvem una mica pelut, o passar per aigua, ara, doncs, hi haurà no ruixats, perquè estem en primavera, una mica d'aire fred, però no seran dies de pluja continuada i persistent. I després, a finals de setmana, sí que de moment tots els models indiquen que tindrem un cap de setmana passat per aigua.
Carai, tu, escolta, la primavera no acaba d'arribar, eh?
A nivell meteorològic ha arribat a l'1 de març.
Sí, sí, ja ho sé, però...
I el que tenim ara, doncs, també forma part, no? Si un mira els llibres de text d'infantil o primària, primavera és canviant,
enruixats... Jo tinc ganes de començar-me a treure la bufanda i la jaqueta i veig que això encara no ho podem fer.
Encara no, i després deixa'm mirar un moment.
Bé, tampoc cal que em diguis ara, vull dir que tampoc estarem aquí fins les 9 del matí...
Parlant de la meteo, no?
Calculant quan pot arribar la primavera.
Ja, el que puc dir és que, de moment, l'anticicló que molta gent desitja, que vam tenir fa uns dies, durant 8 o 9 dies, ens haurem d'esperar encara, si més no, una setmana, com a mínim.
Gràcies, Enric. Fins ara.
Vagi bé. Adéu.
Això pel que fa al temps, sabem que el Pla Inuncat Protecció Civil ja l'ha desactivat aquestes últimes hores, però els bombers, tan bon punt ha sortit el sol, han reprès les tasques de recerca de l'home desaparegut divendres al riu Mugent, a Llinars del Vallès, quan l'aigua va arrossegar la furgoneta que conduïa. La furgoneta sí que l'han trobat, però aquest home, el cos o l'home, en aquest cas, de moment, sense notícies, avui els bombers, a primera hora del matí, han reprès ja aquestes tasques de recerca. Aquest temps que ens explica l'Enric és el que ens espera aquest diumenge. Al suplement hi passaran coses com aquesta.
A part, no passa res. Si és la Copa del Rei, a mi m'és igual. Vull dir, no m'importa.
Et trobaràs l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Champions si passes contra el Newcastle.
Molt bé, doncs jo, aquest ha de ser l'objectiu, és a dir, millorar el joc per tornar-los i anar allà, però la idea de que es pot remuntar a la Copa del Rei és que és absurd, i a més, no entenc per què s'hauria de fer el desgast físic per intentar-ho.
Es va parlar gaire català als Goya de Barcelona?
Ai, per què preguntes, Roger? La catifa vermella, l'únic que vaig veure en català va ser la contrasenya del wifi, que era bona nit, / Goya amb 40, imagina't.
Un orgasme d'una soprano com és?
Depèn de la soprano. Si la soprano és lleugera, segurament seria... Si la soprano és lírica, seria... I si la soprano ha tingut un mal dia, no se la oye.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Hey. És diumenge 8 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Massoud Pezeshkian.
El president iranià diu ara que es veurà obligat a atacar les monarquies del Golf si els Estats Units fan servir les bases militars que tenen a la regió. L'Iran assegura que pot guanyar almenys mig any de guerra intensa contra els Estats Units i Israel, i l'ambaixada espanyola a Teheran ha evacuat el seu personal per qüestions de seguretat.
Donald Trump.
El president nord-americà diu que ja està negociant amb el règim cubà, que assegura que està en els seus últims dies. Ho va dir ahir en una trobada amb dirigents llatinoamericans conservadors a Florida. El govern cubà ha qualificat de neocolonial i reaccionària la cimera.
Mariona Dalmases.
Representa que abans la resurrecció era doncs, que Jesús sortia.
És la codirectora de La Passió de Cervera i el teatre va acollir la primera de les 6 representacions previstes aquesta temporada sobre la vida, la mort i la resurrecció de Jesucrist.
Avui també és un dia que es compta en 3 xifres. La primera és el 28.000.
Denúncies per violència masclista a les que es van registrar els Mossos durant el 2025 a Catalunya. Les dades policials també detecten que en els últims 2 anys ha crescut més d'un 30% l'anomenada violència digital, una manera d'assetjar les dones des de l'anonimat de les xarxes.
El 30.
Per cent són els pagaments que es fan en efectiu a Suïssa. El país vota avui un referèndum sobre si pagar en efectiu és un dret constitucional. Consideren que blindar constitucionalment aquest mètode és també una manera de protegir la moneda.
El 17.
Els municipis on no es pot accedir al bosc perquè es considera zona d'alt risc arran dels nous casos de pesta porcina africana. Aquest cap de setmana és el primer de restriccions al medi natural a Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat després del positiu de divendres.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Olga Ruiz. Serà després d'entrevistar la consellera d'Economia a les 9 del matí, Alicia Romero, al suplement. Un mateix 8 de març, en aquest cas de l'any 1992, 80 cuiners valencians van cuinar la paella més gran del món, però la jornada festivo-culinària, per poc que no acaba malament.
L'apocalipsi de la paella. Diverses persones han resultat contusionades a conseqüència de la llau de gent que s'ha produït en el Jardí del Túria de València una vegada s'ha començat a repartir les 100.000 racions d'arròs.
Els cuiners van necessitar dues grues per remenar l'arròs i una paella de 20 metres de diàmetre. Les 100.000 racions es van acabar i el rècord Guinness se'n va anar cap a València.
El fet que el rècord estiguera fins ara en mans d'un cuiner català també ha contribuït a l'assistència massiva de gent.
De meravella, i els catalans no mos guanyaran a paella.
En la vida! Arriba l'enllà!
Nou anys després, el mateix xef va batre el seu propi rècord i va fer una paella encara més gran. En van sortir 110.000 racions, però aquella vegada va decidir cuinar-la a Madrid. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un camp d'arròs a l'Ebre, des d'una botiga d'estris de cuina o des d'un restaurant de la Rambla on un senyoret dinarà paella congelada i sangria.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, a La Vanguardia, Lola García analitza les posicions enrocades d'Esquerra i del PSC de cara a l'aprovació dels pressupostos de Salvador Illa. Està en joc, diu, la legislatura catalana i el que queda de l'espanyola.
És un moment especialment crític per a Salvador Illa perquè Pedro Sánchez tampoc té pressupostos, però els prorrogats els va fer el seu govern i, a més, els va dopar amb l'aixeta de fons europeus. A Catalunya la situació és molt més delicada. Esquerra necessita i reclama un gest del president espanyol o de la vicepresidenta Maria Jesús Montero per al traspàs de la recaptació de l'IRPF, però amb les eleccions d'Andalusia a la vista i Montero com a candidata a la vicepresidenta no li convenen més sessions a Esquerra. L'alternativa de les urnes a Catalunya tampoc és possible perquè les enquestes auguren ni més ni menys que un bloqueig absolut. Què en queda, doncs? Doncs bàsicament prorrogar pressupostos. La conseqüència en aquest cas seria una paràlisi que afectaria molts sectors, del sanitari a mestres o també Mossos, que han rebut promeses que ara es veurien troncades.
El diari Ara, Aleix Moldes escriu sobre el pacte de Manresa entre el candidat de Junts i Sergi Parramon, excandidat de Front Nacional de Catalunya l'any 2023. Junts ja pesca en l'extrema dreta per bloquejar Aliança Catalana, diu.
Sí, de moment és un pas que s'ha fet a Manresa, però que Moldes preveu que pot servir de model per altres municipis, especialment a la Catalunya interior. Per frenar l'avenç a les enquestes d'Aliança Catalana, Junts aposta per reforçar la seva imatge de partit d'ordre i marcar agenda en temes com l'ocupació, la seguretat... Però la competició entre els dos partits es preveu tan aferrissa. De fet, Moldes la compara amb la del PP i Vox en l'àmbit estatal, que Oriol ha estès la mà a Puigdemont per arribar a pactes postelectorals i poder governar d'alguna manera plegats. De moment, els juntaires defugen aquesta opció i ara aposten per pescar l'extrema dreta, Manresa, doncs per ara ja els ha pispat Aliança el candidat que desitjaven.
També el diari Ara es pregunten, i el llit, que ens necessitem en català? si ens excitem en català. Arriben a una conclusió, i és que el català té un gran potencial sexual i eròtic, però falta normalitzar el nostre repertori lèxic al llit.
Sí, a veure, expliquen a l'Ara que molts joves canvien de llengua quan parlen de sexe i que s'ha estès molt el tòpic que en català no hi ha parlar brut. És un article que il·lustren, a més amb una fotografia de la sèrie Més que rival, subtitulada en anglès a dalt, una escena on un personatge diu I want you to suck my dick, i a sota el fotograma traduït en català on es llegeix vull que me la xuclis. Doncs bé, a tomb d'això, l'Ara fa una llista de 25 paraules sexuals que tenen influència o de l'anglès o del castellà i que, per tant, no són normatives en català i n'aporten unes quantes alternatives. Per exemple, en català correcte no es parla d'empinar, sinó que ells proposen hissar la vela o tenir-la a mig pal. Empalmar tampoc, diuen amb el pardal dret, seria una opció. Tampoc no podem dir morcillón, sinó botifarrona o enfigat. Més opcions, gatillazo és incorrecte, podem dir femisto. I de follar directament, doncs, podríem dir barrinar, catxar, sonar, fer un clau, una manxada o una estocada.
Estic apuntant-m'ho, eh? Val. Fer una manxada i fer una estocada. A veure, al New York Times expliquen que als avions hi ha un seient maleït que s'ha convertit en una font de problemes. Albert Postils.
És el seient 11A, perquè a l'hora de reservar els seients davant l'ordinador sembla un lloc privilegiat perquè dona la finestra, però un cop embarquem, els passatgers es troben una paret en blanc. El tema és que en alguns avions Boeing 737 i Airbus A321, la fila 11 del costat esquerre s'alinea amb un conducte d'aire condicionat de la cabina. El resultat és que el seient es ven en vista de la finestra, però en realitat ofereix una paret. Hi ha qui s'ho pren amb sentit de l'humor, fent una publicació a les xarxes, i hi ha qui ha presentat demandes contra les companyies al·legant que havien pagat per tenir finestra. Però la postura oficial de les aerolínies és ferma i justifiquen que venen seients i no pas finestres. Aquest famós seient 11A, per cert, també va ser notícia l'any passat per una altra qüestió, i és que el passatger que s'hi asseia, per pura casualitat, va ser l'únic supervivent de la tragèdia del vol 171 d'Air India del mes de juny.
Avui també és un bon dia per mirar els diaris esportius. Gol de Lliga titula Mundo Deportivo.
Il·lustrat amb la imatge de la celebració del de Rocafonda, que donava els 3 punts al Barça a Sant Mamés. Golàs i a més 4, llegim a l'Esport, avui amb la capçalera tanyida de lila pel 8M i amb la foto de Lamine en el moment en què colpeja la pilota que anirà a l'escaire. De lila surten també les capçaleres de Madrid. Alas, Lamine no cedeix i el Marca, Arbeloa treu el fuet. I en un dels subtítols afegeix que canvia la seva política d'actuació d'estendre la mà als jugadors a assenyalar-la alguns sense anomenar-los.
Vocabulari digital, Clàudia Pascal, Pasqual, avui comencem amb noms.
De dones als carrers de Barcelona, que no arriben al 10%, i sovint les que hi apareixen són santes. Ara l'Ajuntament intenta revertir aquest desequilibri històric i feminitzar el nomenclàtor de les vies públiques. Trescat Info ha explicat que de les 89 noves denominacions de carrers o places, 51 han estat noms de dona, 22 d'home i també hi ha 16 topònims.
Consum.
Silenciós del microones és el motiu pel qual els experts recomanen apagar completament aquest electrodomèstic. El rellotge digital i el panell tàctil es mantenen encesos de manera constant i això implica una despesa contínua d'electricitat. És el que es coneix com a consum en standby o consum fantasma. Ho llegim al Nacional.
Peixos.
Que volen. Fan entre 15 i 50 centímetres de llarg i tenen dues grans aletes tan llargues que semblen dues ales. El National Geographic ha explicat que amb un planeta de 45 segons, el peix volador ha arribat a recórrer al voltant de 400 metres de superfície del mar. Ho fan per fugir dels seus depredadors.
Gràcies, Clàudia. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
El català morirà igual, però morirà feixista. Que a mi això em fa molta pena. Doncs que serà una llengua que serà recordada com una llengua feixista. I la memòria, això també és una forma de pervivència. I a mi em faria molta pena que la gent li fes una mica de fàstic escoltar parlar català, com ens està fent ara una mica de tal escoltar parlar hebreu israelí.
Yo siempre le presentaba diciendo, home, que cena centolla, sí, sí. Don Fernando Onega López. Y esto arranca porque un día estando en Santiago, le llamo yo para decir, oye, Fernando, ¿dónde voy a comer o qué voy a cenar? Y dice, mira, vete a tal sitio y pide la centolla. Pero ya sabes que home que cena centolla no duerme bien, se no folla.
C'est le Pierre Richard du missile. I'm sorry, guy, I get all the abuse.
Ne manquez pas de respect à Pierre Richard.
Make Ayatollah dead again.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement...
Sis minuts per arribar a les 9 del matí. Avui al suplement, tertúlia amb Olga Ruiz, Núria Oriols, Oriol Marc i Carles Monguilot. Avui que també conversem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, per veure com van les negociacions dels pressupostos i com condiciona aquesta guerra a l'Iran també l'economia catalana i la inflació que es preveu. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Just després, Dones Valentes, el llibre de la Txell Feixas, que ha inspirat l'obra de teatre que aquests dies es representa al Teatre Lliure de Montjuïc. Avui ens visiten la mateixa Txell, la directora Glòria Balanyà i les actrius Iria del Río i Manar Taljo, amb la Txell Feixas, evidentment, bona coneixedora del Líban, i va viure i en va ser corresponsal durant una pila d'anys. Aprofitarem perquè ens faci un retrat de l'Orient Mitjà i aquesta guerra que també s'està centrant amb el Líban. A partir de les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. A l'Eclipsi, avui les nits de la iaia Bushcraft, una dona amb una vida de pel·lícula que vam conèixer al suplement perquè volia viure en una cabana que s'havia construït amb les seves pròpies mans en un bosc de la comarca de la Selva. Avui, iaia Bushcraft, a través d'una cançó per una nit tòrrida, una cançó per una nit de festa i també una cançó per una nit d'insomni, iaia Bushcraft al suplement. Avui que també ens visita Elisenda Carot per presentar-nos la Mare dels Ous, és el seu últim llibre, el seu debut en forma de llibre, l'acaba de publicar i va al voltant de la seva maternitat. Avui, a partir de les 12, Elisenda Carot al suplement, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon remataran el suplement amb les recomanacions per la tarda de diumenge. I ara els millors moments de la Renaixença.
Trenquem aquest tabú, ja.
Sí, sí,
Forgar-se el nas,
sí.
Què?
Ah, és un plaer.
Sí,
agrada.
Cardar-se els dits al nas, ho hem fet tots.
Venen dins, venen dins.
Després hi ha un segon nivell, que ja són els que es mengen les borilles, que és un públic... Però en aquella intimitat que et dona el cotxe, no, quan tu vas sol... Parat en un semàfor, no cardem,
per hòstia. Favor,
no és el mateix mocar-te amb un mocador que fotre't al dia.
No.
El mocador és com el preservatiu del nas.
Sí.
Bueno, és que tothom fa veure que no, però llavors...
No, sí, que
ets a Barcelona i mires al costat allà el semàfor parat i tot Déu té el dit al nas.
Arbúcies hi ha un semàfor?
Sí.
I tu saps que la gent hi va express per poder parar el cotxe que es posi vermell? Poder amb 80 cotxes a l'una al migdia.
Allà, eh?
Tothom amb el dit al nas i que es posa verd i tothom... No!
No! És que hi deu haver gent de tot Catalunya, de pobles, que no hi ha semàfor, anant a Barcelona expressament.
A Sant Hilari Baix, en Arbúcies.
A forgar-se el nas.
Sí, sí, sí. És,
és que és un plaer.
És un plaer, és un plaer.
El suplement, amb Roger Escapa.
La igualtat real és un dret. I és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.com.
gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
18.323, 18323, de la sèrie 54.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.